Via Lliure. Podcast.
Deixeu-me saludar precisament qui sap més de tot això, que és Carmen Claudín, investigadora sènior associada al CIDOB, especialista en Rússia i en l'Àsia Central. Carmen, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bueno, crec que estaves escoltant la conversa que manteníem amb la Irina.
I tant, no m'he perdut ni una paraula.
Què t'ha semblat?
M'ha semblat dramàtic i molt revelador. No m'ha afegit res més que no conegués, però, és clar, tots els detalls, quan són relacionats amb persones que t'ho estan explicant, els afecta a ells, és sempre més emotiu, més impressionant. El que està passant a Rússia ara és molt, molt, molt greu. Evidentment, el que està passant a Ucraïna és tràgic, però el que està passant a Rússia és molt greu. Hi ha una regressió total, no només amb les lleis que Irina estava explicant, que aquestes, a més d'algunes d'elles, com ja ha explicat molt bé, començaran a aplicar-se ara en relació amb la informació, però hi ha d'altres regulacions que han estat entrant, com per exemple instruccions als mestres d'escoles d'explicar als nanos en què consisteix aquesta operació d'alliberament. Bueno, hi ha tot una posada en marxa d'un aparell de propaganda típic de règims que només poden ser definits com a dictatorials.
Clar, des del teu punt de vista, la resposta a la pregunta que li fèiem a la Irina i que, si t'hi fixes, s'ha dubtat moltíssim, que és en què s'està convertint Rússia i ha fet un silenci llarguíssim, és una dictadura, no? És el que acabes de dir, dins dictatorials.
Sí. Després els especialistes ja decidiran quin tipus de dictadura, si més propera, jo què sé, al Xile de Pinochet o al sistema soviètic, etc. Però que ara estem en plena dictadura, ara ja sí, ja no només podem parlar d'un règim autoritari. Això és claríssim. Perquè amb aquestes lleis que explicava Irina, els periodistes, per exemple, poden acabar al carrer. Però és que hi ha lleis repressives absolutament per tot. No pots... A més, si dius alguna cosa, no només als periodistes, en un institut un institut d'estudis sociològics, una artista que diu alguna cosa en relació a la guerra, acaba sense feina, per exemple. Poses en perill també la teva vida quotidiana. Potser no acabes a la presó, però et quedes sense feina i no pots alimentar la teva família.
Clar, però aquest és el dubte que generava des de fa una setmana, que és que quan vam començar a parlar d'aquest conflicte, que era la solució ve dels propis russos, no?, que aconsegueixin tombar del poder Vladimir Putin. Com es fa en una circumstància així? Això és... Vaja.
No hi ha recepta per això. No, Irina no podia contestar, crec jo, que res més que el que fa. Jo penso que Irina, el pas que encara no vol donar, o pensa que la societat a Rússia encara no està preparada per això, és un moviment popular, una espècie d'aixecament, diguéssim, popular, del tipus, per exemple, de lo que va succeir a Belarus fa un parell d'anys. La gent té por, això és absolutament normal. Aquest tipus de situacions només es poden sacsejar o bé amb un moviment per sota, o sigui, un sublevament popular, i això vol dir gent disposada a posar la seva vida en perill, o per un moviment des de dalt, per exemple, pues com va succeir amb la perestroika, això va ser de dalt a baix. Ara mateix, en la Rússia actual, amb el que sabem dels oligarques i l'entorn dels homes de poder, diguéssim, de l'entorn de Putin, no tenim prou informació per saber si hi ha aquesta possibilitat. Que els oligarques estiguin en aquest moment gens content perquè ara sí que els està tocant els seus interessos immediats, personals, els seus iates i mansions i tot això, això és una cosa, però d'aquí a decidir muntar una operació anti-Putin per treure a Vladimir Putin del poder, i és clar, aquí hi ha una distància que no sé jo si la situació ja està madura per això.
Parlava amb una persona que coneix també molt bé el que passa a l'interior de Rússia fa unes poques hores i em deia aquí potser el que no som conscients és que més enllà d'Ucraïna, que evidentment està sent una tragèdia, els que patiran de veritat els pròxims temps, setmanes i mesos són els russos que es quedin. Per una banda, per la qüestió de retrocés democràtic que ens deies, Carmen, però per altra, la qüestió purament econòmica, perquè ve un desastre econòmic a Rússia.
Sí, efectivament. El que passa que en aquest moment és difícil saber, precisament perquè hi ha sondejos d'opinió, ja tenies que saber a quin centre anar a consultar els estudis d'opinió pública. Ara encara funcionen, per suposat estan en la llista de l'Institut Levada, està en la llista dels agents estrangers, que això és una altra llei que existeix. Hi ha una llista actualitzada rigorosament per al Ministeri de Justícia de institucions i gent, ara hi ha gent particular que es consideren, que són considerats agents estrangers. Per conseqüent, saber exactament en quin punt està ara l'opinió pública russa no és fàcil, i per conseqüent tot depèn molt d'això, però el que sobretot vol dir, fins ara hi ha hagut una porció important d'aquesta societat que es contentava amb un gran conformisme. No que tingués cap il·lusió sobre el règim, això és una altra cosa, però encara que no hi creies massa o sapigués perfectament que no era un règim democràtic, però encara i així es conformaven amb la vida que tenien, perquè mentre que no es ficaven en política, doncs podien viure tranquils. Ara, efectivament, com dius, per exemple, les sancions econòmiques els acabaran afectant de forma molt més sèria. Tot i així, a més, sobretot, perdona, no tot i així, sinó que a més, sobre una situació econòmica que ja era dolenta, i sobre uns estàndards de vida que en els últims 2-3 anys ja anaven baixant, amb la qual efectivament aquí hi ha una cosa, una situació molt problemàtica. Tot el que està passant a Rússia ara, hi ha dues coses que Putin, òbviament, i el règim no s'esperaven. La primera és el nivell de resistència, no només militar, sinó popular a Ucraïna, això és evident. Ells pensaven que seria un passeig militar, que entrarien i acabarien la història en un parell de dies com a molt. I no s'esperaven aquesta resistència popular, entre altres coses, perquè com tots els bons dictadors que estan aïllats de la realitat, acaben creient-se bastant el que ells mateixos diuen, o sigui, les mentides que ells propaguen. I per conseqüent, no pensaven que els ucraïnesos era una societat que havia escollit lliurement, sense cap interferència estrangera i sense cap fascisme ni líders fascistes que els orientessin, havien escollit lliurement el tipus de societat que volien a Ucraïna i que quan s'han vist atacat han decidit defensar. Això és la primera cosa que no s'esperaven. La segona, jo crec que no s'esperaven tampoc, és això de que estem parlant ara mateix, que és el nivell de reacció de la societat russa. Pensaven probablement que la seva propaganda en relació a la suposada defensa de minories russes suposadament en perill a Ucraïna, que aquesta propaganda hauria funcionat prou bé en el gruix de la població com perquè la gent accepti sense posar-ho en qüestió aquesta bogeria i aquesta transformació de la realitat que fa que un no pot parlar, no pot dir la paraula guerra.
Mm-hmm. Em permets, Carmen, que més enllà del que passa a l'interior de Rússia, que em sembla que és una de les coses més transcendents del que està passant darrerament, amb les notícies que de la sortida de la BBC, de la CNN, del tancament de mitjans de comunicació, de la sortida dels grans mitjans internacionals de Moscou, que fins ara actuaven amb les seves dificultats, però com a mínim informaven des de dintre, per tant, ens estem quedant secs del que està passant a l'interior de Rússia, el tancament de Facebook, el tancament de Twitter, però amb aquestes últimes hores al voltant del que és purament la guerra ucraïna, l'alto el foc decretat des de les 8 del matí, en acord, l'únic acord que hi ha de moment entre Rússia i Ucraïna d'aquesta taula de negociació, no sé com ho has rebut tu, perquè sabem que és un alto el foc només centrat en aquestes dues poblacions, Mariupol i Volnovakha, a l'est del país. Des del teu punt de vista, quina importància té aquest pas per evacuar personal civil d'aquests corredors humanitaris i si pot constituir un altre instrument de propaganda o, en fi, que hi hagi alguna altra conseqüència negativa després d'això?
Bueno, que pots constituir un instrument de propaganda, segur, perquè qualsevol cosa que Rússia faci ho transforma en instrument de propaganda, encara que sigui donant-li completament la volta a les paraules i la seva relació amb la realitat. A veure, un corredor humanitari en aquestes circumstàncies sempre és benvingut. Espero que es respecti, perquè hi ha hagut altres experiències, no a Ucraïna, perquè encara no, aquesta és la primera, però hi ha hagut altres experiències en altres guerres en què això no funciona, però no ha funcionat. Però Mariupol és efectivament una ciutat estratègica molt important que efectivament van intentar el 2014 apoderar-se d'ella. Uh-huh. Perquè, entre altres coses, a més de la importància estratègica que seria aquesta franja de territori que acabaria unint-se amb Crimea, i això és algo que el Kremlin buscava des d'un principi, però també hi ha tot un background simbòlic en aquesta part, fins a Mariupol, aquesta franja, que és el que se'n deia Nova Rússia, la Nova Rússia, que era recrear un projecte que havia existit el segle passat i que era de reunificar els russos de diverses regions, en aquest cas a Ucraïna. Mm-hmm. Amb la qual cosa, per exemple, si acaben ocupant i prenent Mariupol, seria important amb les dues vessants, la militar, per suposat, perquè l'accés l'altre interès que té estratègic, evidentment, Rússia amb això, és l'accés lliure al Mar Negre, als mars càlids, que sempre ha sigut una de les obsessions de la política estrangera russa des dels tards.
Mm-hmm. Deixa'm preguntar-te per una qüestió que deies avui al diari Ara, la Carmen Claudina, amb qui estem parlant, investigadora sènior associada al CIDOB, una de les persones que més coneix en Rússia, aquesta zona del món, deies: Putin perdrà, però farà molt de mal als ucraïnesos. Sí. Què vol dir perdre?
A veure, jo crec que si la situació a Rússia continua agreujant-se com està, tant la situació materialment, econòmicament, els estàndards de nivell de vida de la població empitjoren, l'aïllament polític internacional total, la debilitat del recolzament de Xina. Xina està recolzant a Rússia no sé cómo se dice en catalán, con la boca pequeña. Vale, no condenem, però el fet de que Xina no hagi votat en contra, sinó que s'hagi abstingut a Nacions Unides, això és molt important i molt significatiu, i coneixent els xinesos, això és una senyal molt clara. No us podeu passar, perquè, a més, els russos estan tocant coses que són sagrades en la política xinesa, com és la integritat territorial i la sobirania. Per conseqüent, ni tan sol aquest aliat que ha tingut fins ara molt clar Rússia no el té completament lligat. No està guanyant la guerra amb la rapidesa que pensava. És clar que pot acabar ocupant tota Ucraïna, però les conseqüències de totes aquestes accions del règim i de les decisions de Putin, perquè al final aquest règim és Putin, les conseqüències seran catastròfiques per Rússia, això és segur, i no només per al conjunt de la població, sinó també per les élites. I jo no sé, és clar que aquí encara és, la situació està molt oberta i podem especular, jo no sé quant de temps Putin pot mantenir aquesta situació sense que es talli.
Hi ha gent que està plantejant que Ucraïna pot ser el Vietnam de Putin.
Totalment. Sí. Jo ho crec. Evidentment, això pot ser. Ja fa uns dies que ho dic. Pot ser el Vietnam de Putin. A més, és que la guerra de Vietnam precisament ens ensenya, i tindria que haver-hi, ho tindrien que haver recordat els estrategues militars russos, que potser ho recordaven i li han dit a Putin, això no ho sabem, però i en aquest cas, si és així, Putin està clar que no els ha fet cas, però la guerra de Vietnam ens ha ensenyat una potència militar com els Estats Units davant d'un poble que estava armat amb gairebé res a les seves mans, els que han guanyat són els altres, no la maquinària militar.
I fins a quin punt, clar, perquè per al dibuix que està fent la Carmen Claudín, la situació és molt delicada per Putin, per als seus suports internacionals dins del país, perquè l'operació militar no està acabant de funcionar, però la pregunta és, el que estem veient darrerament és que diguem-ne que l'aposta de Putin cada minut i cada hora que passa és major. L'últim que hem vist ja és l'amenaça de la crisi nuclear. Fins a quin punt creus que és un farol i fins a quin punt creus que realment com a occidentals hem de tenir en compte que pot passar que Putin com a, o Rússia en aquest cas, com una gran potència nuclear que pugui estar en un moment determinat atenallada, reaccioni amb el botó nuclear?
A veure, jo no sóc especialista del tema nuclear i per respondre bé a aquesta pregunta s'ha de ser un expert, un especialista. Però jo crec, per lo que he estat llegint d'experts russos i estrangers, en aquest moment no, el perill no és d'un accident nuclear. El perill ha sigut, o la conseqüència catastròfica que representa la presa de possessió de la central nuclear de Zaporizhzhia, és que la població ucraïnesa, a més de la guerra en si, es quedarà com a la meitat de la seva capacitat de tenir de tenir electricitat, de poder menjar calent, de poder tenir calefacció, etc. O sigui que serà un preu molt alt que tindrà que pagar la població. Per lo que jo veig, els experts expliquen això. Ara bé, també és cert que tenen aquesta capacitat nuclear. I en la lògica anterior de la Guerra Freda era, precisament com la tenim tots dos, ni se toca a això. perquè ens podem destruir mútuament. Ara bé, què passa en el cap de Putin? Això és impossible saber-ho. No crec que arribem fins aquí, però jo entenc que la gent pugui estar nerviosa.
Estem amb la Milagros Perdoliva, amb l'Antonio Baños, amb el Manel Manchón. No sé si voldreu comentar alguna de les coses que esteu sentint de la Carmen Claudini, fins i tot si voleu fer-li algun tipus de pregunta, Mila.
Sí, Carmen, mira, jo ara aquest matí llegia un reportatge que estan fent, o un article que feien el Guardian amb experts russos, preguntant-li justament el que ara te preguntaré a tu, i ells eren molt pessimistes a veure tu. Ells deien que Putin no té marxa enrere, que de la manera com ha portat aquest conflicte, qualsevol cessió seria percebuda per ell mateix com una debilitat intolerable per la seva pròpia, diríem, política interna. Ell havia planejat estar com a mínim 10 o 15 anys més en el poder, i un revés en una ofensiva, que ha sigut una ofensiva, com diríem, és ell sol contra el món, és una de les frases que utilitza un dels analistes russos sobre aquesta qüestió. Doncs això planteja moltes vegades que en aquest tipus de conflictes, amb aquest tipus de personatges, la conveniència de deixar el que se'n diu una rampa de sortida, un camí de sortida, perquè sí, ells no es vegin impel·lits a escalar. En canvi, la opinió majoritària és que ell, en aquests moments, tots els incentius interns i externs són per escalar. Com podríem crear un escenari en el que hi hagués aquesta rampa de sortida? O hem de renunciar ja i només simplement s'ha d'anar a derrotar-lo com sigui?
Jo, la veritat és que aquesta rampa de sortida ja no la veig.
Clar,
no la veig,
pues coincideixes no, amb tots els...
Clar, és que per molt que ho miris en tots els sentits, abans de que comencessin l'ofensiva total, a gran escala, vull dir, jo pensava que aquesta rampa de sortida, perquè era evident que Putin necessitava una, que no podia acabar un bon dia dient no, pues, ¿sabéis qué? Canvieu d'opinió i us dejo tranquils. No, necessita algo. Necessitava algo. Jo pensava que això seria l'ocupació de tot el Donbass. Com sabeu, el Donbass estava ocupat només parcialment, inclús menys de la meitat. Sí. Però, bueno, és igual. Que l'ocupació de tot el Donbass i poder dir a la seva opinió pública i fanfaronear a fora dient, doncs pues ja veus, ja he ocupat tot el Donbass torna a la madre pàtria, que això podia ser aquesta manera de salvar la cara. Ara bé, òbviament no li ha semblat prou. I ara tornarem al que deies, una de les raons per les quals crec jo també que la capacitat militar russa s'ha vist completament qüestionada és que, com sabem bé, els ucraïnesos saben per què lluiten, en canvi els soldats russos, que són uns nanos, a més, la majoria d'ells, el que pensaven és que anaven a alliberar el Donbass, no a ocupar tota Ucraïna. I això, és clar, canvia completament. És com una petita revolució mental. Per tornar a la qüestió de la sortida possible per Putin, és que realment jo ara mateix no la veig. No, ja ha anat massa lluny. Clar. Només l'única sortida possible en l'immediat, però només en l'immediat, seria l'aplastament, efectivament, a l'aplastament de la població ucraïnesa i l'ocupació d'Ucraïna, si no completament tota, però lo més important, diguéssim, d'Ucraïna, que seria, a més, la capital, Kiev, i, pues, no sé, a lo millor Lviv no acaben d'ocupar-ho. Però això seria una sortida, però insisteixo, molt en l'immediat. El preu que tindrà que pagar per això és enorme.
Mm-hmm. Baños.
Hola. Bé, ja veurem, perquè a principis d'aquest any Occident sortia de Kabul ridículament i no hem pagat cap preu, també, per la derrota. És a dir, hi ha derrotes que tenen preus i hi ha derrotes que potser sembla que seran catastròfiques i després passa el temps i no passa res. És a dir, depèn de com s'acabi acordant al final d'aquesta crisi. Però jo et volia preguntar, sobretot, per dos perifèries de Rússia que estan una mica, que havien estat notícia abans d'aquesta gran notícia, evidentment. Una és Bielorússia, que més ha votat ara un referèndum pel qual admet armes nuclears dintre del seu territori, el qual també és preocupant, i després a Àsia Central i Kazakhstan, que també va haver una espècie de revolta de colors. Aquestes perifèries de Rússia que es anaven movent, com creus que jugaran? Bielorússia queda clar, no?, mentre estigui Lukashenko, però Àsia Central pot canviar de bàndol, anar cap a Turquia, anar cap a Xina... És a dir, pot tindre una espècie de retruc a altres zones d'influència russa?
A veure, abans de contestar-te la pregunta directament, voldria discrepar amb el que dius abans. Sí. Jo crec que no hi ha paral·lelisme possible amb la sortida d'Afganistan aquí.
Però van ser 20 anys d'ocupació també fracassada, diguéssim.
Sí, però estem en dues dinàmiques totalment diferents, jo crec, perquè Afganistan no havia sigut part de l'imperi de les potències que estaven present militarment, mentre que Rússia i la relació entre Rússia i Ucraïna és una relació, és una dinàmica postcolonial. Però bueno, a part d'això, tens raó que aquí hi ha un altre factor, un altre element, que és la resta de lo que havien sigut les repúbliques soviètiques i que ara se suposa que són estats sobirans. Dic se suposa perquè formalment ho són, però com ho està demostrant ara en aquest moment la situació a Ucraïna i com ho ha demostrat lo que han fet a Bielorús, pues la seva sobirania arriba fins allà on Putin decideix que pot arribar. A Bielorús, ara, almenys que hi hagi un altre sublevament popular, com va haver-hi fa dos anys, no veig jo que pugui canviar massa la situació, i això vol dir que seguirà sent aquest estat satèl·lit en què ho ha transformat Lukashenko, i que serà pues, una base político-militar més per Rússia en aquest moment. No, malauradament no hi ha gran cosa més que pugui provenir de Belarús. La situació de les altres ex-repúbliques soviètiques, pues en aquest moment estan prenent nota molt cuidadosament de lo que està passant a Ucraïna. No és que, crec jo, no és que els hi sorprengui completament, però a l'alcance, no em surt en català, a l'alcance de lo que està passant en aquest moment, això jo crec que ningú s'ho esperava.
L'abast.
Inclús els exsoviètics, que saben molt bé com són, no? Els russos del Kremlin. Quan parlo dels russos, evidentment parlem del Kremlin, del règim, etc. Hi ha una... Abans d'arribar a Àsia Central tenim la situació de la petita Moldova, que en aquest moment... I, bueno, que hi ha...
Transnistria.
Amb Transnistria, un dels més antics conflictes congelats en el seu territori, i que fa uns pocs dies ja ha demanat formalment a ser acceptada com a candidata a la integració amb la Unió Europea, perquè Moldova, ara, des de fa un parell d'anys, té un nou govern europeista, liberal, que està sent molt discret en l'escena internacional i en la relació amb Rússia, perquè, bueno, pues precisament, si els ucraïnesos estan passant per lo que estan passant i són el país més gran després de Rússia, d'aquestes ex-soviètiques, Moldova és una migaja. Els caucàsics, en aquest moment, Geòrgia, Armènia i Azerbaidjan, pues també s'estan tots fent molt discrets. Tots els problemes entre Armènia i Azerbaidjan no han deixat d'existir, evidentment, però tots van agafant un perfil més baix. Armènia, de més, és una miqueta com Moldova, un país molt petit i amb una ficat dins d'un dilema que existeix des de fa molts anys, des que són independents, que és entre democràcia i seguretat. La seva seguretat, en principi, està assegurada per... està garantida per Rússia, amb la qual les seves veleïtats democràtiques estan sent molt limitades. I en quant a Àsia Central, és una altra... hi ha una dinàmica a la vegada semblant a la part europea, però sobretot molt diferent degut a la presència xinesa. Ahir Xina té molt a dir, no que aspiri a ser un competidor amb Rússia ja per res, però a Xina no li agrada que es toquin el statu quo. I ahir no... per allà no passa. Una cosa és reprimir, com han fet ara fa poc el moviment popular que es va, que va desarmar a Kazakhstan, i una altra cosa és anar més lluny. O sigui, ahir no es poden tocar fronteres, no. Assuntos internos és una altra història. Podeu fer el que vulgueu. Però fora d'això, no es pot canviar el statu quo en absolut.
Carmen Claudín és investigadora sènior associada al CIDOB, especialista en Rússia. Moltíssimes, moltíssimes gràcies, Carmen.
Gràcies a vosaltres.